Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Me he entregado al 100%, pero en el fútbol las cosas a veces, bueno, son inciertas y bueno, a día de hoy mi futuro inmediato es un poco incierto. Hay que ver a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Bé, nosaltres estem...
Hola, Michel, pues, entrenador del Girona, com estàs?
Nosaltres volem que sigui...
Que segueixi.
Okay. Segueixi, ah, sí. Segueixi. I bé, és el capità... Mm. És un jugador molt important en la plantilla. Mm. I bé, esperem tenir-lo tota la temporada al vestiari.
Al vestidor.
Si li puc fer classes particulars, no, amb el Toñito.
Sí, no, i sí, ha millorat, Michel, ha millorat moltíssim. No, tu no cal, Toñito, que hi vagi la gala en principi, i després sí. Ja, si cal reforç, doncs ja et crida. Si veus que no et cal, doncs
sí,
ja,
Toñito,
ja està.
No faria res.
Doncs pendent d'Estuani, però seria una baixa important pel Girona. Sense anar més lluny, ve de marcar dos gols.
Efectivament, dos dels tres gols de la victòria de la Girona aquest passat cap de setmana en la segona jornada de Lliga contra el Getafe.
Vinga, va som-hi, Rocamora, des d'ara fins la una, Superesports a RAC1 amb un fort foli que sonin els timbals. A punt de començar la jornada de Champions amb un interessantíssima Royal Antwerp Aika d'Atenes, un imprescindible Rangers PSV Eindhoven, i el partit estrella de la jornada, Rakov Chestokova Copenhagen. Ja. Però fora del futbol, molt pendents de l'esport en directe, com sempre a RAC1, sí. En joc el Masters Europeu de Snooker.
Ah,
s'enfronten al britànic Ben Wollaston i el xinès Si Hu.
Sí.
Miquel Agut, enviat especial a Londres, Agut a Afternoon.
No, Xavi, gràcies, però és que no el tenim.
Vamos con esas comunicaciones, parece que siguen fallando, pero probamos con la previa de la tercera jornada de Liga.
No.
Faltan solo 75 horas para que arranque en la IEE AE Sports. Es en Las Palmas Real Sociedad, Estadio Insular de Las Palmas, Pepe Gutiérrez, alineaciones de Las Palmas.
Anem als darts, els Dardi Pardi d'Eindhoven contra els Dardi Purdi de Copenhagen.
S'ha acabat, va. Però sí que és cert que avui comencen a conèixer els possibles rivals del Barça que falten per aquesta Champions.
Sí, el Puig no anava malament amb l'última
ronda. Sí, Jové, que tiris medalles.
Què vols, ara?
Última ronda prèvia de la Champions comença avui, en sortiran d'aquí 6 equips que dijous de la setmana que ve estaran al sorteig de la fase de grups de la Champions i que per tant podrien ser rivals del Barça. Els tres partits els ha dit el Puig, comencen a les 9 d'aquí 4 hores, són l'Anvers AEK d'Atenes, el Rakov de Chestokova a Copenhagen i el Rangers PSV Eindhoven, per cert, el nou equip de Serginho Dest que ahir va arribar-hi com ha cedit pel Barça. Per demà quedaran els altres tres emparellaments entre el Maccabi de Haifa i el Young Boys Suís, entre el Molde Noruec i el Galatasaray Turc i entre l'Sporting de Braga i el Panathinaikos.
Repassem ara el voleibol tenim para. Les noies a Austràlia també jugant un interessantíssim Aquapanthers contra Water Pentins.
Xavi, ja està, de veritat.
No t'interessa el waterpolo?
Perquè hem d'actualitzar una altra cosa, que és anar amb informatius i actualitzar una miqueta què està passant.
Segur que són un xof les notícies que ens donaran. Sempre males notícies. Una mica de gerro d'aigua freda.
Mira, ara ho sabrem.
El Jordi Casals, que ens passi fa 5. No puc donar pas jo?
No fan bona pinta, efectivament. No, ja li dono jo. D'acord? Et sembla?
Molt bé. Que vagi bé.
Igualment, Puig, que vagi bé. I Oriol, gràcies.
A vosaltres, fins demà.
4 minuts passen de les 5, és temps d'actualitzar-nos. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
La Generalitat amplia les restriccions per risc molt alt d'incendi a una cinquantena de municipis més.
Sí, serà a partir d'aquesta mitjanit i ja afectaran prop de 500 municipis, sobretot de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el litoral i perlitoral de Barcelona, la Selva, el Gironès, l'interior de l'Empordà, el nord de la Catalunya Central, el Prepirineu i la Noguera. A tots els pobles amb restriccions estaran completament prohibides totes les activitats als boscos. També s'han prohibit les activitats de casals els d'estiu o als campaments. Les mesures s'allargaran fins divendres i el Departament d'Interior no descarta que la llista de pobles encara es pugui ampliar més. Tot plegat mentre Catalunya es troba en plena onada de calor i els refugis climàtics són més necessaris que mai. A Barcelona, però, la meitat estan tancats. Dels més de 200 espais disponibles, alguns dies d'agost només n'hi ha un centenar d'oberts. Una situació que ha generat malestar entre la ciutadania.
Em va estranyar, no ho vaig trobar molt correcte i independentment de les persones adultes, sobretot per la canalla. No em sembla gaire correcte, la veritat. Precisament és el més difícil de tot l'any.
A més, hi ha un problema greu de densitat de població. Aquí hi ha gent, doncs, pisos amb 6 persones vivint en 40 metres quadrats, o sigui que veritablement ajuda el fet de tenir un espai on puguis estar més fresc.
Per tot plegat, reclamen que els equipaments estiguin oberts durant tot l'estiu. El conseller Joaquim Nadal ha defensat la presència de José Montilla a l'acte d'ahir dels 5 presidents a la Catalunya del Nord. Diu que va ser simbòlic i que no s'ha d'oblidar el que va fer Montilla pel país i per la Universitat Catalana d'Estiu. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Ferran Dalmau.
El conseller d'Universitats, Quim Nadal, defensa la presència ahir a la Catalunya Nord de l'expresident Montilla, el seu excompany de partit. Nadal diu que l'acte va estar carregat de simbolisme i que no hem d'oblidar el que va fer també Montilla per la llengua.
Tots i cadascun dels assistents atorgaven a l'acte un valor simbòlic d'altíssima significació. Va ser en època del president Montilla quan el govern de la Generalitat de Catalunya van fer les passes necessàries per desenclavar la situació econòmica en la que estava la Universitat Catalana d'Estiu.
Ahir l'expresident Montilla es va endur una xiulada durant el seu discurs per fer referència a una Espanya diversa i no parlar de nació catalana. En canvi, altres expresidents, com Carles Puigdemont, van ser molt aplaudits.
I els Mossos han detingut 7 persones a Barcelona aquesta nit que havien robat en una empresa de Sant Cugat del Vallès unes hores abans. La policia va aturar el cotxe i va trobar les eines amb què haurien comès el robatori i l'ordinador portàtil del propietari de l'empresa, que encara no havia tingut temps de posar la denúncia. Els lladres també van endur-se més de 6.000 euros en efectiu. Segons els Mossos, el robatori es va fer a través del mètode del botró, és a dir, un forat a la paret que van fer servir per entrar al local. De fet, els detinguts ja tenien antecedents per delictes semblants. I ara els esports, amb Marina Garrido.
El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, continua al centre de la polèmica pel seu petó als llavis de Jenny Hermoso durant l'entrega de medalles al Mundial. Aquesta tarda l'Associació de Futbolistes Espanyola ha afirmat que enviarà un escrit al Consell Superior d'Esports per demanar que s'apliqui la llei de l'esport, que té la potestat, en última instància, d'inhabilitar Luis Rubiales si es considera que el que ha fet és una infracció greu. I unes hores abans, Relevo ha avançat que Rubiales hauria pressionat a Jenny Hermoso perquè sortís amb ell al vídeo on demanava disculpes. També hi hauria intervingut el seleccionador Jorge Vilda, que hauria intentat convèncer la jugadora parlant amb la seva família. Tot plegat després que el president en funcions, Pedro Sánchez, hagi dit que les disculpes de Rubiales no són suficients. Més enllà d'això, ja és oficial el calendari de la Lliga Sobal d'handbol. El Barça debutarà al camp del Bidasoa a Irún Basc dissabte 9 de setembre a 4:45 de la tarda. El Granollers es veurà les cares amb el recent ascendit Viveros Erol, asturià, encara a l'espera de confirmar dia i hora. I encara en handbol, avui arrenca la Supercopa de Catalunya masculina i femenina. A partir de les 9 del vespre es juga la primera semifinal en categoria femenina entre l'OAR Gràcia Sabadell i el Granollers.
I el temps, fins que el sol no vagi de baixada, la calor continuarà sent extrema a l'interior, amb termòmetres que han tornat a superar els 40 graus a moltes comarques. A la costa, la sensació de xafogó seguirà molt acusada i al Pirineu i Prepirineu durant tota la tarda s'aniran repetint els xàfecs i les tempestes localment fortes i acompanyades de calamarsa.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllà presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Eimeric en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost a 5:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost a 5:45, l'exhibició de Castells del Catllà al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
ràdio a la barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
D'aquí a 4 minuts, serà 5:45 de la tarda, és temps de sèries, ja tenim el Pep Prieto aquí. El Pep, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bien. Hola, Pep.
Què és d'aquella mossatxa con campeones?
Doncs mira, han batut rècords.
És, ah, és veritat, que ho dèiem l'altre dia.
Sí,
ho veiem, no? Sí.
És la més, la millor estrena espanyola de bany.
Quants milers d'euros estem parlant?
No sé la xifra exacta.
Sembla que eren 700.000 euros, sí, pot ser?
No recordo així. Ara.
En tot cas, són molts diners, sí, i demostra que... que
haurien d'anar enrere.
Sí, haurien d'anar enrere. I a més, bé, ho comentàvem el dia que es va estrenar, que és una pel·lícula que ha sabut capturar el públic. Clar. La primera és una cita inaudible, no?, quan s'emet per televisió d'aquestes que...
Me puedo comprar ya el Ferrari?
Home, mira, no, sí, 1,7 milions del primer 1,7. Cap de setmana.
Sí. Número 1. No, a veure, és per celebrar la vista de Javier Fesser amb aquesta pel·lícula i que ha sobreviscut els canvis, que és el que dèiem, que era el gran repte d'aquesta pel·lícula, no? El canvi d'esport, canvi d'entrenadora... Bé, molt bé. Me n'havia grupat ell perquè el Fesser alguns són fans des de temps immemorial.
I tant.
I per tant... és agraït veure bona gent que hi van bé les coses.
De fet, ara deia, hauríem d'anar molt enrere. Parlava, evidentment, d'una estrena del cinema espanyol, eh? No, perquè aquí Barbie s'ho endut tot. Aquest estiu és l'estiu de Barbie.
Sí, i quan veus a Estats Units com aguanta, evidentment ja l'han superada. El Blue Beetle la va superar el cap de setmana, tot i que amb una xifra menor a l'esperada. Però igualment, Barbie és que és increïble. I Oppenheimer es diu poc perquè, clar, és l'acabat segona, l'acabat darrere, no? Però Oppenheimer, a banda de durar més i ser un biòpic i una sèrie de circumstàncies que la farien poc comercial, és la pel·lícula més taquillera de la història sense arribar mai al número 1 de taquilla.
Ostres.
És a dir, no ha arribat mai al número 1, clar, perquè Barbie li ha impedit constantment, no? Però superar els 700 milions de dòlars recaptats és un èxit inapel·lable i, bé, i una pel·lícula per adults, és a dir, que no hi van nens a veure-la, bé, d'anar-hi poden anar, però a ells després, no?
No, no, és gaire recomanable per nens.
No, per això et dic que Déu-n'hi-do, que està sent un estiu, la veritat, de qualitat i de números. Jo crec que amb els seus fracassos i les seves cosetes al principi d'estiu, que van parlar tant de Indiana Jones, del Flash, etcètera, etcètera, però vaja, jo crec que és un dels estius postpandèmics, vaja, el millor, en diferència.
Sí.
Tant en qualitat, insisteixo, jo he tingut sensació de que tot el que anava a veure al cinema em funcionava, i Blue Beetle, per cert, pel·lícula que recomano efusivament, una pel·lícula que per tots els públics aquesta sí, i que deixeu-vos, encara que no us agraden els superherois, és una pel·lícula magnífica.
És tan divertida com et pensaves?
Sí. Molt, amb un protagonista carismàtic, surt una àvia revolucionària, arma en mà.
Què em dius?
Sí.
Armínia? Una àvia revolucionària?
Meravellosa.
Per què?
Perquè diguéssim que és el típic personatge que en una pel·lícula familiar convencional seria la que consola l'heroi prou, no? Aquesta agafa les armes i ajuda.
Clar que sí, home, és que així és com som les àvies, hòstima!
Però és que, a més a més, aquesta pel·lícula, ja per acabar de fer la rosca als productors, que no em pagaran comissió, però vaja, des d'aquí faig una ferida, és que té una cosa que a mi em va al·lucinar, que s'ha dit relativament poc, i és que fa el duent de la història, hi ha diferents duents, llavors Susan Sarandon i un altre tio, que és una mena de Bobita el Duent, per entendre'ns, i en aquest personatge li crea un arc dramàtic que jo he vist poques vegades en el gènere. És a dir, que fins i tot te l'explica el personatge, no? Hi ha un intent de que sigui una pel·lícula molt humana, molt empàtica, i això a mi em va sorprendre positivament.
Doncs va, fet aquesta actualització d'aquelles estrenes que vam veure, o que van començar a veure el divendres, ara sí que anem a sèries.
Anem a sèries.
El dia que toca, avui és dimarts, toca repassar com tenim les plataformes i les estrenes de sèries aquesta setmana, que com arriba?
Bé, arriba bé. Sí, no, no, déu-n'hi-do. Aquest estiu també vaig començar, diguéssim, pessimista, i la veritat és que...
T'estàs animant, eh?
Sí, sí, estic de bones, no sé, ja criticaré coses també, eh? Soc jo, és a dir, no puc estalviar-me.
Efectivament. Va, doncs anem a la primera estrena. Something's coming. Ara entenc l'optimisme, Pep.
Something's coming. Quan algú diu això en un tràiler, bon senyal. És a dir, vol dir que alguna cosa ha de passar. Espero. Això és Ahsoka, que rere aquest títol estrany, aquest nom estrany, els fans de Star Wars estan impacients perquè arribi aquesta matinada. I dic matinada perquè Disney va anunciar fa uns pocs dies que en lloc d'estrenar-se com és normal, normalment com una sèrie arriba als Estats Units, aquí arriba a les 10 del matí aproximadament. I tu t'havies de llevar, si ets els matiners com jo, i esperar a les 10, que la pengin. Aquesta estarà penjada de matinada, perquè s'estrena unes hores abans del previst, llavors a les 5 ja hi serà. O sigui que si sou molt, molt matiners, o no podeu dormir, que tot seria possible en aquest temps,
aquesta és una altra, sí.
Us podeu llevar a veure el pilot d'aquesta sèrie, que Ahsoka, per qui no la conegui, és una alumna d'Anakin Skywalker, per tant, és una noia que va té certs seriosos problemes de criteri a l'hora d'escollir els seus mestres, que havia tret el cap a les sèries d'animació de Clone Wars i Rebels, que, per cert, si sou fans de Star Wars i de l'animació, no sé què feu sense veure aquestes sèries, que són meravelloses.
No, sí.
És fantàstica, fantàstica. Totes dues m'agraden molt. Llavors, aquest personatge en concret és una Jedi que va anar guanyant carisma i seguidors al llarg dels anys i que després va tenir el rostre de Rosario Dawson, que és una actriu que personalment n'estic enamorat des de fa molts anys, tant a Mandalorian com al Libro de Boba Fett. Què ha passat? Que Disney té vista i ha dit, li farem sèrie pròpia. I això és el que s'estrena, efectivament. És la història d'aquesta Jedi en un temps en què els Jedi estan en perill d'extinció, justament per l'irrupció de l'imperi, i que hi fa tornar Anakin Skywalker, que de nou té el rostre, en aquest cas tapat, s'entén, de Darth Vader, però té el rostre de Hayden Christensen, que és aquest actor que quan va interpretar el personatge a l'episodi 1, 2 i 3, mig món, el va criticar, cosa que, és a dir, és veritat que no és el millor dels actors, però no sé, pobre tio, no? Sempre sí, vaig sentir sí, com una mena d'identificació de dir, jo sí que t'estimo, Hayden, diguem.
La defensa del dèbil sempre...
Sí, surt, sí, no? Pobre paio, és a dir, no n'hi ha per tant, però, sí, però us heu fixat bé en Star Wars, els actors que hi ha, però si n'hi ha molt pitjors, és a dir, el paio aquell pelut que només crida és molt pitjor actor que aquest. Llavors... Ai, sí, sí. Per cert, s'ha dit poc, però aquest el Rubiales, per cert, encara que no ho sembli, estic parlant de Star Wars.
Bueno,
sabeu a qui em recordava el Rubiales quan estava allà fent el Jabba the Hutt? Sabeu el Jabba the Hutt?
Sí.
Aquell paio com a llengua. Doncs aquest paio.
Sí, llavors gros.
Em feia pensar en aquest tio, perquè que ho veia com esgrimint la llengua massa... És igual. Llavors, anem a Ahsoka. Ahsoka és una sèrie tècnicament inapel·lable, com totes les que fa Disney de Star Wars. De fet, estan totes molt ben fetes, fins i tot les que són irregulars, com Obi-Wan Kenobi, que aquesta sí que dono a raons que diuen que és una pel·lícula allargassada innecessàriament, i que aquí, bé, hi apareixen actrius secundàries com Maria Elizabeth Winstead, que és molt probable que s'acabi menjant la funció, i crec jo, m'agrada pensar, que continuaran amb la bona vinia. S'ha de dir que Star Wars, les grans alegries, les ha donat televisives, tant de Mandalorian com una mica del Libro de Boba Fett, que potser és la més fuixa, però sobretot Andor, que és una sèrie que recomano fins i tot que no hagi vist... o sigui, si no heu vist mai res de Star Wars, és igual, mireu Andor.
De fet, aquesta pregunta... te l'anava a fer amb aquesta sèrie, és a dir, si aquí, no estàs dins l'univers Star Wars...
Aquesta potser és més discutible.
Aquí és la sèrie.
Està bé sèrie, sí, home, està bé perquè hi ha moltes referències, però en canvi, insisteixo, tot el que han fet fins ara, des de Mandalorian fins a Andor, jo crec que els que són fans de la cosa i sempre apel·lem a les essències, jo crec que, vaja, ens estan fent grans regals. Grans regals. Sí.
Però quantes sèries hi ha de Star Wars que estan a mèdies en Disney+.
A veure, Mandalorian està a mitges, el Boba Fett
es podria dir que també, tot i que no sé què explicaran més aquest paio perquè és insuportable.
Andor també
ha de continuar, de fet, la temporada està rodada, de fet. És a dir que no, i a més han anunciat una nova saga de pel·lícules i una pel·lícula sobre la Rey, la protagonista de l'última trilogia. És a dir que, vaja, Star Wars, hi ha qui diu, bueno, hi hauríem d'anar endreçant els Jedi, i ai, què vol que us digui? A mi m'agraden les espases láser. Ah. És a dir, a mi m'agradaria que existissin les espases láser.
Ah, però ets el Pep Prieto, vull dir, tampoc n'hi ha tants de Pep Prieto. A...
Que no?
Sí, sí que n'hi ha, sí, tens raó.
Et faries creus, eh? Són més guapos que jo, però hi són.
No hi ha un megalodon que aparece ara en Star Wars?
De fet, ara que ho dius, hi ha una pel·lícula que surt un megalodon.
No entrarem en aquest moment, eh?
No, però m'ha agradat molt poder utilitzar la paraula.
Ja ho sé, però no ho desenvoluparem, ho deixarem aquí en el titular.
I vull demanar, si us plau, que si trobeu excusa per parlar de Jason Statham, també ho farem.
Sí, home, ja ho has fet tu. Doncs primera estrena, recordem, plataforma, a on...
Això és a Disney Plus.
Perfecte. Doncs primera estrena, revisada, anem a la segona.
It has been 121 days since the aliens invaded our world.
Té molt mèrit dir aquesta frase tan llarga sense entrebancar-se. Felicito l'actriu, en aquest cas. Aquesta sèrie és Invasión, que ja t'ho explica tot el títol. Per tant, canviem de sèrie, si ho volem. No. A veure, Invasión, aquí ara posaré seriós, eh? Invasión és una sèrie d'Apple TV Plus. Per què em fan dir Plus?
De tot és Plus.
Tot és Plus, eh? Després Netflix Plus parlarem. Llavors, Invasión és una... O sigui, Apple té aquesta fama merescudíssima de tenir algunes de les millors sèries. És veritat, sí, eh? Aquí ho hem dit moltes vegades, i tenen un criteri de selecció... És a dir, són menys pesats que les altres, però tenen millor criteri, per tant, això s'agraeix moltíssim. I el català, compte que ha crescut, perquè tu ara entres a Apple TV i dius, carai, déu-n'hi-do, aquí hi ha molta cosa per mirar.
Però tant, sí, ha crescut.
Home, déu-n'hi-do, home, és que han anat a bon ritme i tenen sèries renovades, que, és que, a més a més, Apple fa una cosa que és curiosa, que és cancel·la poques les sèries, és a dir, intenta fer el seu arc. Invasió, quan es va estrenar, era una sèrie d'invasions alienígenes, ja et dic que el spoiler era el títol, que estava feta d'una manera molt particular, és vist des del punt de vista, és, o sigui, s'assemblava més a la Guerra dels Mons, per entendre'ns, versió Spielberg, que no a la Independence Day, per dir una cosa molt humanista, molt des del punt de vista d'una família, amb efectes visuals, sí, i escenes de suspens també, però sempre mantenint-ho en el drama humà. Llavors, què passa? Que és veritat que és una sèrie que li sobren minuts. Això jo estic d'acord amb alguns crítics. És a dir, hi havia capítols que eren una mica... N'hi havia que funcionaven molt bé perquè construïen tot un relat i tota una tensió que realment acabaves allò mossegant-te les ungles, i d'altres que eren com profundament explicatius que dius, no sé si em cau tota aquesta xerrameca pseudocientífica. És a dir, jo m'agrada més que les sèries vagin més al gra. Què passa?
Cada capítol?
Una horeta, una mica menys, alguns. Però vaja, és de les de 50 llargs, que vulguis o no. Els que ens agraden sèries com The Bear, que en 25 minuts acabem, diguem, clar, evidentment es pot fer llarga. Què passa? Que la segona temporada sí que entra més, diguéssim, en el conflicte global de la invasió. I aquí, per tant, sí que hi ha un canvi de... Manté els principis de la primera, però aquí entrem potser més en matèria de ciència-ficció. Per tant, jo crec que si sou fans de la gènere és una sèrie que no us podeu perdre i que crec que s'havia de donar una oportunitat. A vegades hi ha la tirania del Twitter, que és allò de aquesta no tal. Ara, Invasió, si li donaves una oportunitat, és una sèrie amb elements interessantíssims, que a més fa una cosa que és genial, que és que d'alguna manera mirant-la t'imagines com seria la societat si passés de debò. Sí, a veure, s'ha de dir que si hi hagués una invasió de veritat seríem tots bastant més idiotes que els personatges de la sèrie. És una sensació que m'ha donat sempre.
No duraríem gaire, eh?
No duraríem gaire. I perdríem molt l'esperit de la civilització, estic completament segur.
Aquí la gent s'ajuda entre ells i tal.
No tampoc, però els personatges són llestos amb algunes coses, diguéssim. I aquesta segona entra molt en aquest terreny. Entra en aquest terreny d'emmirallar-te amb un drama humà. Llavors,
I els extraterrestres són verds en aquesta sèrie?
No, són d'aquests... No vull explicar de més, però són creatius.
Es veu el tràiler, eh?
Sí, per això, estan bé, no són allò... No són els de Mars Attacks, diguéssim.
Alguns semblen com aranyes, així, gegants.
Sí, són diversos, sí.
No li agraden.
Si vius per Gràcia, n'has vist...
Una pila.
Una pila d'aquestes. A les obres del metro d'inacabades de Sant Lleí, jo he vist aranyes que... He estat a punt de fer el sol que ell en comptes de la tercera fase, a veure si...
Doncs la segona estrena és la segona temporada d'aquesta sèrie d'Apple TV Invasión. Anem a la tercera.
I'm Mrs. Carter. And I'll be teaching you history today.
I ja som a Netflix.
Eh? Com es nota, aquest un trailer de Netflix, sí, eh? Sí, percussions, sí, sí. Frases lapidàries, misteri, m'encanta. Llavors, això és... Qui és Erin Carter? Aquesta sèrie té una sèrie d'al·licients que a mi em fan gràcia, encara no l'he vist aquesta, eh? Però vaja, si heu vist els trailers que estava projectant Netflix, és un burn, no? La típica història de l'espia, en aquest cas no desmemoriada, si una noia que era espia, que de cop i volta, quan es veu obligada a fugir, quan li descobreixen la tapadora, té una filla, llavors, quan veu que els molt dolents se li acosten massa a prop, decideix fer el que és més raonable i humà, que és començar a matar-los. Que, és que és l'única manera d'acabar amb, amb el drama de Soc Arreu. Llavors, aquesta sèrie és, té bueno, una sèrie d'al·licients. La primera de totes elles, que el lloc on es refugia la protagonista és Barcelona.
Que breu! Llavors,
sí, que també t'he de dir molt temerari. És a dir, per què fas aquí? Aquest Girona, Lleida o Tarragona? Per què vens a Barcelona? Llavors, en tot cas, aquesta sèrie té que... Bé, ja s'ha... Allò que dèiem de les sèries d'espies de Netflix, que és un subgènere en si mateix, doncs aquesta s'hi apunta, diguéssim. Té una gran protagonista al capdavant, que és Amina Ahmad, que aquesta actriu, si heu vist una sèrie de Netflix, justament, que era molt digna, que es deia Dinero Fácil, us sonarà, perquè és la protagonista d'aquella sèrie, i té un actor català, també entre els protagonistes principals, que és Pep Ambròs.
Ah, mira.
Que si tot va bé, ho tindrem aquí, aquí a l'estat.
Home, molt bé.
I es doblarà?
La sèrie?
No, si es fa Barcelona i té el Pep Ambròs, potser es doblarà.
Sí, jo és que saps què passa.
Passaràs la feina.
Ara et faré una confessió. Ara et faré una confessió. Ah! Deu fer 30 anys que no veig una pel·lícula doblada.
Com?
30 anys.
Però què fas aquí, llavors, davant meu? Com t'atreveixes a plantar-me cara, tio?
Perquè sóc una persona civilitzada i que accepto imposicions.
Ets un esdrap.
I si arribés l'invasió, series el primer que eliminaria.
Eh?
Si arribés la invasió, series el primer que eliminaria.
No, no, doncs no ets pas bonic.
Per tant, aquesta opció de Netflix, mira, sí que n'hi ha d'al·licients, doncs sí que n'hi ha.
Sí, home, sí. A
veure, apareixen els Mossos d'Esquadra, també.
Sí, apareixen Mossos d'Esquadra. Sí. M'agrada molt que sigui dit com al·licient d'una sèrie.
Sí,
amb tota la mort dels Mossos.
El Collboni apareix.
No ho sé.
Millor.
Està rodada d'abans de les eleccions, per tant, jo crec que no sortirà.
Millor. El Colau, espero.
Perfecte, va, molt bé,
això
gràcies.
Això surto.
Senyor Trias, de veritat, prou.
Home, a veure... No...
Mira, no descarta que surti això, eh?
Home, si no ho sap vostè, si surt a la sèrie...
Bueno, no sé, a mi a vegades se'm filma, però no sé a la finalitat pel que em filma.
Potser és un dels sequassos que intenta filmar, capturar la pobra Eric Carter. No
és una opció remota, però una opció.
Una opció
perfecte.
Remota, exacte.
Doncs opció de Netflix, per cert, que abans potser no hem dit la segona invasió, també s'estrena demà.
Sí, també és demà, perdoneu.
Com dèiem, la primera, que és demà a matinada, aquesta demà a les 10.
En canvi, Erin Carter és dijous, eh?
I Erin Carter, aquesta de Netflix, és dijous. Ens mantenim a Netflix, quart d'estrena.
Livet består av en lang rekke skritt, som man må ta ett og ett. Er det noe du er redd for, Magne?
Magne?
Aquests actors parlen clarament català antic, com
sí, senyor.
Veure.
Sí, senyor.
Això és també dijous, també és Netflix, i això és la tercera temporada de Ragnarok, que és una sèrie que, allò, anar fent, eh? I s'ha mantingut tres
sense
temporades.
Sense fer gaire soroll, no?
Sense fer gaire soroll. A veure, té també molts al·licients. A veure, els que no la conegueu us ho explico. Primer de tot, el que sorprèn és que el seu creador és Adam Price. Que algú pot dir, qui és Adam Price? Doncs el creador de Borgen, ni més ni menys.
Oh, man,
un senyor que també ha demostrat, també és el creador de l'orquestra de Filmin, una gran sèrie, us ho recomano molt. I aquesta és curiós perquè és la seva producció juvenil. És una sèrie que imagina què passaria si els habitants d'un poble descobrissin que són els déus nòrdics. És a dir, déus nòrdics vull dir els que ja us podeu imaginar, Thor, Loki, Odin, Nela, etc. Llavors, què passa? Aquests personatges, al principi, sembla una sèrie costumista, no, amb intrigues típiques d'institut, famílies enfrontades, i de cop i volta el protagonista descobreix que té una certa capacitat de controlar les tempestes i comença a sospitar si no serà el déu del tro, és a dir, Thor. I sembla que no, al principi, jo, Xavi, que sé que l'ha vist, no sé si et va passar tu això. Jo mentre la mirava al principi he de confessar que pensava, què m'esteu explicant? Deixeu-me en pau, és a dir, no tinc temps jo.
De fet, jo preguntava què estàs fent, Xavi, veient això, perquè realment no...
Perquè al principi sembla la típica sèrie juvenil, és veritat que és nòrdica, que tenen un plus a vegades, no?, de detall, d'atenció...
Juvenil? Però és molt fosca, aquesta sèrie.
Cada cop més, a més. Comença com, no? Comença com uns juegos de l'hambre, per entendre'ns.
Sí, sí.
Va guanyant intensitat i hi ha un moment que es posa garrua.
Es posa dur, el tema es posa dur.
Llavors, un cop entres a la lògica de la sèrie, aquest enfrontament entre déus, us he de dir que, anem-n'hi-do, com d'entretinguda i com de ben fet està. És a dir, arriba un moment que realment compres. De fet, estic per anar a pobles nòrdics, a veure si em trobo
no,
tot
no
aquest personatge.
No, cal arribar, ja et dic jo que la resposta és que no.
Però t'he de dir que...
No li treguis la il·lusió.
Ja, però saps que és uns diners que es pot estalviar sí, sí. i dedicar-los a altres històries.
Però, és a dir, la gràcia d'una sèrie com aquesta...
És a la biblioteca tu... Gabriel García Márquez, per exemple.
Ah, he anat a la biblioteca García Márquez. M'agrada molt aquesta biblioteca. Mega fan. Jo ja sabia que era la millor del món abans que ho diguessin una cosa.
Tu colla d'outsiders. Tampoc et passis.
No, però fora conyes, aquesta sèrie realment no se li fa un cas especial i... té el seu què. Tercera temporada, playstiu, a més, aquest any que no hem tingut Stranger Things, doncs és, potser diria que és una alternativa més que plausible.
I ho podríem fer a la catalana, no? Sí. A la mitologia catalana, amb el Patufet.
Ah, mira.
Oh, sí! El gegant del Pi.
Alguna cosa s'ha fet, Gala. Alguna cosa s'ha fet, però...
Aquelles àligues. Els capgrossos.
També.
Sí.
També, sí.
Les àligues. Castellers.
Home, castellers. He de dir que de capgrossos ni uns quants no cal que surtin a la ficció, però... Però sí.
Digui ell mentre revisava el mòbil. Què passava?
Digui ell que té un cap petit. Eh?
Doncs va, quatre estrenes, les dues primeres per demà dimecres, la d'Apple TV i la de Disney Plus, i aquestes dues de Netflix no arriben fins dijous. De fet, són dues estrenes de temporada, perquè són sèries que ja fa temps que estan en dansa. Anem a aquella sèrie que no estem mirant prou?
Anem-hi.
You are now the jury in the matter of Hillgrove versus Morris.
When I say jury of your peers, I think...
Això, es diu Jury Duty, o jurado, l'han titulat aquí, és imperdible, és meravellosa. És a dir, carai. És el primer que heu de fer quan sortiu d'aquest estudi.
Home, dius,
i a la gent de casa que no ho hagi vist... A més, aquesta sèrie ha tingut una estrena accidentada. Aquesta sèrie venia... Ara us explicaré de què va, però als Estats Units va ser un boom, no? Un petit boom. Llavors, aquí Amazon la va estrenar de cop i volta i va semblar que per accident. És a dir, la gent se la va trobar penjada al catàleg, alguns ens van posar a mirar-la, vam dir, ai, mira, ha arribat a Amazon, quina gràcia. I després la van treure.
Oh.
I després va haver-hi com a Twitter la gent dient, però què esteu fent? I Amazon la va tornar a penjar. I ara està 100%
consultable. I què va passar aquí?
Ho desconec. Ells van al·legar que no, és que hi era, però que tal, havien de tornar tal... No, sí, històries. La qüestió és que jo crec que s'ha d'equivocar i va arribar abans d'hora. Però en tot cas és igual, ja hi ha els capítols. I ara us explico de què va Jury Duty. Jury Duty és... intentaré explicar-ho de la manera que s'entengui bé. Un paio va fer de membre d'un jurat, un nano meravellosament simpàtic i entranyable. M'encanta aquest tio, ja veureu, t'enamores molt d'ell. I ell es pensa que va participar a un programa televisiu sobre el funcionament d'un jurat. Però en realitat ho han ficat dins d'una sèrie de ficció en què tots els que hi ha allà són actors. O sigui, per tant, l'espectador està veient aquest personatge creient-se participar en un programa televisiu sobre el funcionament d'un jurat, però tots aquells personatges que surten no són de veritat, són actors. És ell l'únic que està enganyat. Ho saben els actors, evidentment, i ho saps tu, que ets espectador de la sèrie. S'explica en un cartellet al principi, això, eh? No us penseu que és un spoiler.
Llavors, com un show de Truman o una cosa d'aquesta.
Sí, com si fos un show de Truman en un jurat. Aquest pobre noi està allà interactuant amb tots aquests paios, pensant-se que són de veritat, i no ho són, són actors. I tot el que està passant està articulat de manera que tots els focus vagin cap a ell en tot moment. Llavors, van com organitzar tota la farsa en un tribunal de debò, amb càmeres amagades a llocs absolutament impensables. Això, sense explicar de més, acabareu veient com s'ha fet.
A veure, un moment, el show de Truman és un actor, no? El Truman, en aquest cas, és una persona de veritat.
És una persona de veritat.
Hòstia, què em dius?
I és...
No, però això de Truman és una persona...
Però ell no ho sap!
No, però
és ficció!
I aquí tampoc sap que ell és...
Sí, la semblança és que ell tampoc ho sap. El show de Truman és una ficció sobre un personatge de ficció...
Però és una persona de veritat! Sí. Però que bon, és com si t'ho fessin a tu.
Exacte, com si t'ho fessin a tu. De fet, no t'ho volíem dir, però això és el que està passant en aquest
moment.
Doncs ara ho entenc tot.
El Truman és un actor que fa de persona que no s'entera.
Ah, exactament, és la diferència, sí.
I tu ets una persona de veritat.
No, perdoneu, a veure...
Que tampoc s'entera.
El Truman, no, exacte, perquè, a veure, el Truman no sap, no és un actor.
Però no és un documental, Rocamora.
Però és que això tampoc és un documental.
Sí que és un documental, això.
El tio s'ho pensa. No, el protagonista s'ho pensa que està en un documental. Però està en una sèrie.
Però no és un actor, és una persona de veritat.
Exactament, no, el matís és important que està fent, eh?
No és un actor.
Però una cosa...
No és el Jim Carrey!
Un moment,
està a punt d'explotar el cap ara mateix.
Però el noi aquest, a la vida real, és actor.
No! Molt... No! Aquesta és la gràcia.
Han segrestat i l'han ficat
no,
allà
dintre. No, no han segrestat. Ja van convidat a participar en un programa sobre el funcionament d'un jurat. Sí, i quan arriba allà, ell actua com si fos a Montreal, però és tota una sèrie de ficció. És a dir, han creat una ficció al seu voltant.
I per tant, és com Truman.
No. Que no, que l'altre és Jim Carrey!
Clar,
que ell està fent veure que
és
no.
És un senyor del carrer. Però, és un senyor del carrer.
I ara quedaré imbècil, però no. O sigui, aquest senyor del carrer que dius tu...
Sí, no és un actor.
practica a la vida real.
Tampoc.
O sigui, han agafat algú.
Algú, li han dit...
Que és de veritat, aquest noi.
Se suposa que aquest noi el van seleccionar per un jurat.
Ara ho entenc jo.
Ara! Visca!
Per l'amor de Déu.
Visca!
Molt bé. Gràcies.
Tenemos al chaval por la línia 1.
Ara ho entenc.
M'està a punt d'esputar una vena del cap.
No, ara ho entenc.
Jo tinc calor.
D'acord, perfecte.
He fet un esforç explicatiu... Que
no, clar, és que no
entenia
res. Però clar,
jo pensava que era com el show de Truman.
Que no, ho hem comparat amb el show de Truman, perquè és la mateixa reflexió, al final.
Va,
però en tot cas,
és
un paio del carrer pobre que se li acosta i li diu, escolti, que van seleccionar per un jurat? Sí. Si no sap greu, el gravarem, perquè tot té un programa sobre el funcionament d'un jurat. Però que no sap és que allò... Tot, a les reunions del tribunal, el jutge, l'acusat, són actors.
Però això com pot ser de veritat? Vull dir, aquí han de signar uns documents molt estranys.
Perquè, no, perquè havien muntat una sèrie al seu voltant sense que ell ho sapigués.
Però i els drets d'imatge on són els drets d'imatge?
Això ja ho devien pactar després, imagino. Però en tot cas, ho heu de veure.
Carai.
Ho heu de veure.
Perquè no, i tant, si ho veuré.
Aquest paio...
I veuré el xoc del Truman després.
A més, heu de pensar una cosa. Els personatges que té al voltant, que són actors, creen situacions entre vergonyoses, entre impactants i inexplicables, que clar, el tio fa cares tota l'estona de... Bueno, no?
Com la broma dels cambrers al sopar d'aniversari. Ah, no?
Exactament. Que és fantàstica, de veritat. Estranyes. A més, són capítols curts. Menció especial. Apareix un actor interpretant-se ell mateix, que és el James Marsden, que alguns el coneixereu per haver fet de Cíclope X-Men o Westworld.
Sí, home.
I aquest paio se'n riu tant d'ell mateix. Jo, de veritat, és una sèrie... a més, de veritat, encerten plenament amb el tio que han escollit, perquè es fa tan simpàtic, és una persona tan entregada...
Ronald Gladden.
Exactament.
Gladden,
en Ronald, sí.
En Ron
de Girona.
Sí,
llavors,
sí.
No, de veritat, és una sèrie que, a més, sentiré... Sí.
No,
és que una mica veureu que ha rebut unes crítiques extraordinàries i és que s'ho mereix, perquè és absolutament fantàstic.
A les 7,
evidentment.
Quan sortiu de...
Absolutament.
A més, es veu d'una tirada, eh? Són 8 episodis de 20 i pico minuts.
Sí, home, per, o sigui, que avui mateix l'acabo, això.
Avui
això...
mateix l'acabes.
No, crec, tampoc.
I quan
no.
acabis diràs,
quatre
un moment, hores. Però no és com el show de Truman.
Exacte, que la miraré després.
Retratado.
I finalment, la sèrie clàssica que es pot veure a les plataformes i que no us podeu perdre.
Ja estic només per posar la cinta, pagava la pena fer aquesta recomanació.
Ja està.
Sí, perquè jo, aquesta sèrie, em passa, això és de West Wing, l'oest de la Casa Blanca, pot passar a vegades que l'ha vist tothom. Hi ha una sèrie de títols, no?, que se citen tant o són tan clàssics, que sembla que no l'hagi vist. Tu l'has vist.
Sí, és que m'encantaron Sorkin. Fa uns planos seqüència fantàstics.
Carai, tu.
Sí.
I uns diàlegs espectaculars.
Aquesta sèrie és la sèrie que quan la veus et fa desitjar que la política real fos com la fictícia.
Sí.
És la història de l'estaf d'un president dels Estats Units, el Josiah Bartlett, que interpreta el gran Martin Sheen, i tu vas veient trames purament polítics, amb els embolics més personals dels personatges, i res, entres allà i és un món en el que t'hi quedaries a viure. Llavors, a partir d'aquí, per això és un clàssic, és televisió com la d'antes, que tenen els meus avis, perquè té un punt encara... És a dir, està rodada a l'estil previ al fenomen de les sèries, però és que el carisma dels personatges, la força dels guions, les situacions que planteja, deixant de banda que cap a les últimes temporades recordem que aquesta sèrie es va convertir en un laboratori d'idees per a la futura campanya de Barack Obama. Llavors, és l'efecte mirall que crea en la realitat és espectacular i fins i tot aconsegueix tenir el mèrit de que surti un personatge republicà interpretat per Alan Alda que et cau simpàtic.
Mira.
A partir d'aquí...
Tot és possible. La millor sèrie, segons el teu parer?
Política.
No, la millor
no,
sèrie.
No, la millor sèrie no.
No.
Però la millor sèrie política és de les que més, sí. És que això no m'agrada ser tan categòric, diguem.
Ja, però la millor sèrie no, tampoc me la diràs, doncs, no? Si no t'agrada ser categòric, la millor sèrie no tens una
allà
imprescindible.
L'he vist, no? Vist dues vegades i m'encanta, però...
No, més enllà d'aquesta, dic, si tens una sèrie que diguis és, aquesta sí que per mi és...
Si hagués, a mi cada cop que em pregunten això, i haig de dir un títol, dic The Leftovers.
Ah, mira.
Perquè m'agrada molt, me'n va tocar molt.
I te va anar a la contra, com que ningú el diu, no? Com a
no, no, ho diu molta gent. No m'ho he inventat pas jo, això.
Val.
Però és veritat que quan m'ho pregunten tendeixo a dir aquesta, perquè si em paro a pensar és de les sèries que més m'ha culpit de totes les
I el teu color preferit?
Doncs vaig a dies.
El teu gelat?
No menjo gelats.
El joc s'ha acabat aquí, va.
Bo!
6:15 PM. A Pep, et quedes un moment? Perquè aprofitant el fil de Ragnarok i mira, el que abans deia la gala sobre la mitologia catalana.
El Patufet.
Bueno, el Patufet no.
Jordi Pujol.
Bueno, no seria mitologia.
No. intentem
els autònoms
tenir...
que cobren
la festa en pau. Ron. O John, o com et diguis.
Harry.
Richard, avui soc el Richard.
Ara venim.
RAC 1.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9 i 3 quarts i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sopar. Puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
D'aquí a 4 minuts, seran 3 quarts de 6 de la tarda. Ara parlàvem amb el Pep i, de fet, traiem en conversa aquesta història de la mitologia. Parlàvem de la mitologia nòrdica arran de Ragnarok, de l'estrena de la tercera temporada d'aquesta sèrie de Netflix, però la Gala preguntava, i la mitologia catalana què?
No hi ha sèrie? Una sèrie, no?
Alguna n'hi ha.
Que hi ha algun poble, no sé, de l'Empordà, que de cop i volta diuen, hòstia, si sóc un drac.
Doncs mira, doncs vas molt ben encaminada.
La bona rata, això.
Home, a les festes majors, a les 6 del matí, hi ha molta gent que s'ho pensa. Sí, exacte.
O un porc senglar xagant.
Paria, senyor Trias.
O un ossa xagant.
Va, d'acord, molt bé. Va, pot parar. Pot parar, hi ha gent, hi ha convidats, d'acord? I vostè a casa no sé què fa, però si es pot comportar una miqueta i no deixar-nos més en ridícul, doncs jo li agrairia. D'acord, perfecte, gràcies. Doncs el que deia, l'altre, que també ajuda. Doncs el que deia és que ara parlarem una estoneta de mitologia catalana, perquè segurament, basats a veure sèries de Ragnarok, dels déus nòrdics, n'hi ha un fotimer, hi ha desenes i desenes, potser a vegades doncs, oblidem que aquí a casa nostra també n'hi ha d'uns quants, a més doncs, de mites catalans, i de fet hem portat aquí a l'estudi de RAC1 el Daniel Rangil, que és autor del llibre Mitologia dels Països Catalans. Daniel, com estàs? Bona tarda.
Hola.
Un aplaudiment per Daniel. Començo per aquí. Està prou estesa la mitologia catalana, creu?
Estava molt estesa. El que passa és que, a diferència de les mitologies més conegudes, que són ens han arribat per transmissió escrita, la mitologia catalana ens ha arribat per transmissió oral. I formava part d'un món que ha desaparegut, tot aquest món. I per això ara doncs, no és tan present i la rescatem a través de la gent que recuperem amb llibres. Però abans sí, estava estesa per tot arreu aquestes creences.
Per què decideixes fer un llibre com aquest, que parla de la mitologia dels Països Catalans?
Bé, precisament perquè veig que es parla de moltes mitologies i la nostra queda com molt arraconada i llavors és quan, des de fet ja fa molts anys, doncs començo a buscar, a espigolar per totes bandes i mica en mica vaig fent la meva composició i entrec les meves conclusions.
Per exemple, un mite català que no està prou estès i que li agradi especialment?
Home, a mi m'agrada molt l'home de la mar, que és un personatge que és un transmissor de saviesa i que anar gratant, al final vaig trobar que era un personatge que també el trobem a la primera civilització del món, en la mitologia sumèria.
I com és aquest home del mar?
Bé, això ho recull fa uns 100 anys a Joan Amades, a la platja de la Mar Vella de Barcelona. Un parell de vells pescadors, doncs, li expliquen que és un senyor que només es veu el dia de Sant Joan, que de dies viu en terra i de nits viu en les profunditats del mar. I que és un... Com que viu en tots dos mons, doncs en els éssers del mar els explica tots els secrets de la terra i en els de la terra els explica tots els secrets del mar. És a dir, és un savi.
Ostres, veus? Per què no hi ha una sèrie d'això, tu?
No ho sé.
O una pel·lícula a Disney, sí, ara no? Que estan les pel·lícules a Disney, vull dir, hi ha pel·lícules a Disney que també podrien fer-les.
Ara que parla d'homes del mar, sirenes, per exemple, tu que dius Disney, tenim alguna sireneta nosaltres a la mitologia dels Països Catalans?
Sí, sí, en tenim. El que passa és que la sirena ha tingut un canvi d'imatge a partir del segle XIX, que després es consolida el segle XX amb Disney i tot això, perquè ara la sirena és com un ésser molt encantador, molt seductor, i fins a principis del segle XIX seductor sí que ho era, però encantador, bueno, encantador en el mal sentit de la paraula.
Eren molt xungues, molt xungues.
Que li diguin a Ulisses,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Això mateix, sí, sí.
Perquè eren dolentes, no? Bé, vaja, que t'arrossegaven al fons del mar i no et deixaven marxar.
Elles encisaven amb els seus cans i després, quan tenien la presa, quan tenien els homes, doncs els devoraven, ja no se'n sabia mai més res.
Ara parlava d'Amades, de recerca que ha estat fent. Quines han estat les seves fonts? Amades suposo que té moltes coses. Clar, perquè hi ha tradició oral, no sé si queda molta gent que vagi explicant aquestes històries encara, que no hagin quedat sobre paper.
Sí, jo m'he servit molt de tots els folcloristes que hi van haver des de finals del XIX i durant el segle XX, però això que deies de tradició oral pràcticament no en queda ara, poder no, però jo a finals del segle XX, a partir de l'any 90, també vaig fer treball de camp amb gent de la Serra on vivia, la Serra del Montnegre. El vaig fer perquè m'expliquessin el que era la seva vida quotidiana, però vaig tenir la sorpresa de que encara em vaig trobar gent que m'explicava coses d'aquestes.
Llavors l'hem d'imaginar amb una gravadora o anava escrivint? Com ho feia això?
Amb una gravadora que tenia de caset, sí, sí.
Mira, veus?
De caset, Que també és mitològic, això sí que és mite. Això sí que és un bon mite. Això sí que farà part de la mitologia. El que sí que està molt estès és el mite de les bruixes. Som un país de bruixes, sí. Però no sé si amb els anys s'ha esbiaixat el que era una bruixa en el seu temps i com l'hem arribat a conèixer amb el pas dels anys.
Sí, és clar, és que la bruixa és un personatge mitològic molt singular en el sentit de que per una banda és mitològic, però per altra banda, en aquest cas sí que és un personatge real de carn i ossos. De fet, se'n tenia una visió molt estrafeta, és el capítol més llarg del llibre, perquè tots els mals tendim, quan les coses no ens van bé, a buscar un culpable, no? Llavors, el més fàcil és buscar que el culpable sigui el personatge més dèbil de la societat, i en aquest cas solien ser dones grans, velles, vídues, és a dir, gent molt indefensa a la que culpaven de tots els seus mals. Llavors, moltes vegades coses que feien aquestes anomenades bruixes, si les feia un capellà, per exemple, doncs com que tenia llicència, estava ben vist, si les feia una bruixa, era una cosa que era feta per una deixeble del dimoni.
I no sé si passa això amb altres casos, no?, de les bruixes que tenim, aquesta mitologia que després la gent diu que passa en la realitat, si hi ha algun altre cas d'un personatge mitològic que també acusessin algú de ets un ogre, ets, saps? Perquè, clar, només passava això amb les bruixes.
Ara em fas ballar el cap, però jo diria que sí, és dir, personatge mitològic al mateix temps sigui real, jo penso que només és el cas de les bruixes.
Deixem parlar d'una altra. Jo crec que aquesta sí que està més estesa, que són els maneirons.
Sí.
No sé si estesa i ben assimilada, és a dir, que realment el que expliquem dels maneirons és el que és, o també ho hem anat canviant una miqueta amb el pas dels anys?
No, i de fet, maneirons se'ls diu en algunes zones del Pirineu.
El Pallars, oi, per exemple?
Sí, sí, el Pallars, Andorra. Però en el mateix Pirineu ja se li diuen altres noms i no és només un personatge que sigui del Pirineu, perquè amb altres noms el vas trobant per tota la geografia dels Països Catalans.
Què és un maneiró?
Un maneiró, en el cas... hi ha diferents versions. En el cas del Pirineu són personatges molt remenuts, microscopis, que estan dins d'un canonet d'agulles i que quan ho obres ells tenen una gran capacitat de treball. És a dir, ells no poden estar mai quiets i llavors quan surten no paren de cridar menjau feina i els hi has de donar la feina contínuament o fer-los entrar altra vegada dins del canonet d'agulles perquè si no comencen a fer destrosses i fins i tot poden matar el seu amo. Oh. I aquest mateix personatge el trobem amb els Diables Boiets a Mallorca. El que passa que allà no és una munió d'éssers, sinó que solen ser un o dos, i a Eivissa també el trobem. El trobem per tot arreu. Moltes vegades en les rondalles surten com a dimoniets. Mm.
Follets, també. O no? O és una altra cosa?
El follet seria una altra cosa. El follet, més aviat, és un personatge que és a les cases, que sol ser un protector de la casa, del bestiar, també, però que al mateix temps també és entremaliat. I segons com el tractis, pot començar a fer entremaliadures i causar-te certs problemes.
Mm. És més simpàtic el follet que el mineró, llavors.
Sí.
És aquest que el voldries a xutxar a la nit, eh? Allà al llit.
Ah, això mateix.
El mineró és igual, deixa'l fora.
No,
a mi em fa por.
Tranquil, que no estem parlant de mitologia i, a més, amb un to molt amable, no et preocupis per res. I no, i avui dormiràs bé. No,
la gana. Però mira, ara que parles de por, Toñito, i els ogres també, que són un altre clàssic.
Sí, els ogres és una tipologia de gegant d'un sol ull, que serien els precursors dels pastors. Fixeu-vos que la llegenda de l'ogre normalment és que ell té un ramat, que hi entra algú a refugiar-se a la cova i després el que vol és menjar-se els humans perquè també li agraden, el aconsegueixen enredar. I és una manera de simbolitzar aquest inici de la ramaderia. Però per por jo penso que és un personatge molt més tenebrós, és la pesanta.
A veure.
La pesanta és un ésser que de nit pot entrar-te dins de l'habitació on dorms, se't fica a sobre i amb el seu pes et provoca dificultats respiratòries, et provoca malsons. De fet,
Hòstia, és pesada la pesanta.
Sí. El mot pesadilla en castellà, doncs ve del pesadillo, la nostra pesanta pels espanyols és el pesadillo.
Ah, mira.
I és un personatge que, de fet, el trobes per tot el món.
Clar, perquè molta...
Ara és un home del sac, no?, per entendre'ns. És aquest que té diferents versions a diferents llocs.
Però és diferent, de l'home del sac. L'home del sac realment és el que agafa els nanos i se'ls posa en el sac i després es fa servir el greix. De fet, a principis del segle XX hi havia la creença que feien servir el greix de nanos per
engreixar
les vies del tren, i va haver-hi una revolta de dones perquè s'ho creien.
El Toñito li està agafant una amarilla.
No, tranquil.
Estic tremolant.
I deixeu parlar. A veure...
No, però això sí que s'havia explicat, que quan s'havia iniciat el ferrocarril de Barcelona a Mataró, que hi havia molta gent que no hi pujava perquè tenia por, que hi havia algú que robava nens i engreixava el ferrocarril amb el greix de les criatures.
Sí, i de fet això sé que va haver-hi una certa revolta de mares, doncs, perquè estaven convençudes d'això.
Ah, com l'origen, doncs, d'aquestes històries, quines són? Perquè suposo que hi haurà motius diversos, però majoritàriament quin és l'origen d'aquestes històries, d'aquestes llegendes?
Clar, l'origen és molt antic. Per exemple, el cas del serpent, que vindria a ser el precursor del drac, i que antigament venien a ser el mateix serpent i drac, i després es van bifurcant. El cas del serpent es creu que és un mite que comença a l'Àfrica, quan els sàpins encara no hem sortit de l'Àfrica, quan encara hem d'emigrar a la resta del món. Després, quan ens anem escampant per tot el món, també escapem al mite del serpent. Uh-huh. O el mite d'en Joan de l'Os, que és aquest fill d'un os i d'una dona. Ja sé que és molt agosarat, però jo penso que fins i tot podria ser una herència cultural dels Neandertal. Els Neandertal ja donaven culte a l'os. En coves de Centre Europa s'han trobat cranis d'ossos molt ben arrenglerats, a Occitània també, i això pot ser molt antic.
Mm-hmm. Però són històries que ens ensenyen que hi ha una moralina al final, que són històries que mostren les pors que tenim la humanitat, doncs això, des de que comencem a caminar.
Jo penso que són històries que el que fan és intentar donar una explicació a tot allò que veiem del món que ens envolta.
o crear por, fins i tot. És a dir, no vagis allà que hi ha la pesanta, per exemple, o vigila la nit que vindrà no sé qui.
Bueno, això era un sistema pedagògic que ha perdurat fins al segle XX, el de la por, i de fet quan ens anàvem a dormir era quan ens explicaven les històries més terrorífiques.
Bon moment, no? Allò ben triat.
Que després ja teníem per dormir, però que eren les que ens agradaven més.
Clar. Oh, i de fet, al final la tradició de la vora del foc, històries de por, les hem tingudes i les hem viscudes, jo crec que tots els d'aquesta taula, sí, de petits, i ens encantava en aquell moment de passar por, però alhora estar reunits al voltant del foc i sentir una bona història, no? I com més por feia, segurament més ens agradava.
Sí, de petits i de grans, eh?
De grans també, sí.
He començat a explicar històries d'allò que en diem ànimes en penes i no era gent petita, allò al vespre, i comences a veure que miren cap a un costat, cap a l'altre, que senten un soroll. Sí, són inquietants.
No sé fins a quin punt també aquestes històries que s'explicaven eren només per nens, perquè antigament potser també era perquè la gent gran s'entretingués en els moments que, quan encara no hi havia Netflix, per exemple.
Les històries, sobretot de les ànimes en pena, és una història que ha perdurat i que segueix en els nostres dies. És a dir, és allò de que si els esperits dels difunts un cop han mort, doncs poden estar entre nosaltres o no hi poden estar, i això doncs és una creença que segueix vigent.
Va, abans que parlàvem de mites catalans traslladats a la pantalla, parlem del Comte Arnau.
Home,
per exemple, no? Que és un dels grans mites catalans que sí que ha fet aquest pas a la pantalla.
Sí, amb una sèrie de TV3 de fa uns 30 anys i...
Amb el Pere Arquilluer.
Sí.
Home,
sí, senyor.
Mira.
Sí,
senyor.
Ah, exacte.
Quina sintonia meravellosa.
Oi, sí, fa una pila d'anys ja, eh?
Sí, uns 30.
30 anys ja, imagina't.
Sí, crec que era a principis dels anys 90 i crec que és una sèrie, fica, que és molt decent, que es va fer molt bé. És un intent de convertir el Comte Arnau en un personatge més o menys simpàtic. En la realitat de les creences no ho era tant.
No ho era gens, o què?
No,
qui era,
per això passa molt amb aquests mites banduers, que sempre hi ha una mena de... Sí. Se'ls percep des d'una perspectiva heroica, o com a mínim subversiva, però en realitat...
No eren Robin Hood.
És que Robin Hood ja seria discutible, que era un bon tio. És a dir que...
Clar, no era el Robin Hood que ens hem imaginat nosaltres.
No és el Kevin Costner en pentinat de Bon Jovi, no? O sigui, compte, eh?
Qui era el Comte Arnau?
Bé, a la llegenda, el Comte Arnau és, de fet, és, diguéssim, que encarna tots els abusos dels senyors feudals. I per això és condemnat a vagar eternament a damunt del seu cavall en flames. De fet, la particularitat que té és que és condemnat perquè no va pagar en els seus treballadors allò que havien pactat que els havia de pagar.
Escolta'm,
sí, era de la patronal, vaja.
No, home, però potser els caps d'empresa o així s'haurien de tornar a explicar els mites a vegades.
Exacte. Em farà això del cavall en flames, que és una imatge que després fins i tot n'hi ha hagut còmics amb personatges així. És com curiós veure com algunes iconografies evolucionen després, no? Escoltant, no havia... El meu cap ha fet una relació directa entre el Comte Arnau i el motorista fantasma, que és un personatge de Marvel molt conegut. No, però
sí,
és increïble com evoluciona aquesta estètica.
Clar. Però va existir realment?
Va existir la nissaga dels Mataplana,
sí,
però els primogènies dels Mataplana durant moltes generacions es varen dir Hug, no es varen dir Arnau, i va haver-hi algun Arnau, però que no era el primogènit. En principi, no, el personatge en si no va existir, encara que es diu que era de la casa de la nissaga dels Mataplana.
S'ubica a un lloc, però no va existir.
S'ubica al tot... castell de Mataplana, que és un castell que durant molt de temps es va creure que no existia, que era una altra banda, però a davant de l'ermita d'allà de Mataplana hi havia com un turonet, i va resultar que aquest turonet no era un turonet, sinó que eren les ruïnes del castell, que hi havien crescut arbres i de tot. Després es va excavar i ara... es pot visitar.
Clar, que potser si la gent conegués l'origen del mite, no posaria Arnau al seu fill, que n'hi ha molts a Catalunya.
Gràcies, he trigat 15 anys a sentir aquesta afirmació.
És una opció.
Va, i per anar acabant, però, i parlant de llocs, què és Mirmanda?
Sí, Mirmanda és una ciutat que diuen que la van construir uns gegants i que era habitada per encantades, fins a un bon dia que una gran onada de la mar va penetrar terra endins i es va endur aquesta ciutat, diu, que era molt antiga, quan Barcelona... No, com anava això? Quan Barcelona era un prat, ja Mirmanda era ciutat. recull en Jacint Verdaguer.
Hi havia bona gent a Mirmanda? Eren bona gent?
Bueno, deien que els pastors que es podien amistançar amb les encantades de Mirmanda, que sí que feien molt bon casament, feien molta sort.
Hòstia, llàstima.
No? I una cosa que abans hi hem passat una mica per sobre, que estàvem parlant de les serpents que es converteixen en drac a Catalunya, la figura del drac és omnipresent.
Sí, sí que ho és, però jo penso que és el drac ens ha vingut més per la via literària, també en el cas català, i en canvi el serpent en la tradició literària pràcticament no l'hi trobem, però no sé, per exemple, jo quan faig el treball de camp a la Serra del Montnegre, que vaig gravar 140 persones, doncs ningú em va parlar de dracs, i això que allà hi ha la llegenda del drac de Vilartell, i en canvi 12 persones em van parlar de serpents, de les quals recordo que 6 creien fermament en la seva existència i 3 fins i tot me deien que les havien vist.
Que aquesta és l'altra, clar, la gent que es cregui de les veritat en la història. O sigui, encara es troba gent que hi creia.
Sí.
Home, escolta, què vol dir? Que hi creia.
I que hi creu, oi, vol dir?
Clar que existeixen!
Clar. Ah, sí?
Home, què et penses, que ha vingut aquest senyor aquí a explicar-te una cosa que no existeix?
Va, sí, Armin, exacte. No, exactament
no l'has vingut!
Exactament això. Ara, ostres, quin bon explicador d'històries deu ser vostè, eh? Escolti'm, ha de ser... N'hi ha en coneix quantes? Moltíssimes. Vull dir que no se va acabar mai la nit amb vostè allà.
Bueno, no sé, tampoc sóc una persona que tingui molta pel·lica, eh? Vull dir, potser em defenso més bé escrivint.
Oh, doncs, escolti'm, doncs no sé gens malament, eh? Que aquí portem 20 minuts, pràcticament, eh? Donant voltes als mites i a Catalunya i als països catalans. Vull dir que en sap unes quantes. I, a més, ha fet aquest llibre, insistim amb el nom, eh? Amb Mitologia dels Països Catalans. Ell és el Daniel Rangel, on ho explica aquestes que ara ens ha traslladat al versió estiu, però també moltes altres que, lògicament, no han sortit de la conversa.
Un llibre que, com bé diu ell, ha anat molt bé de vendes i que té unes il·lustracions magnífiques, que això també s'ha de destacar, que són de la Laia Valdevell, oi? Que sí. És un d'aquells llibres de regal, no? Que dius que te'l pots comprar per tu, però també qualsevol dia que dius, mira, vull regalar un llibre amb algú. Aquest és perfecte.
Quina editorial? Que no
doncs mira, ara no la tinc apuntada.
F2.
És una bona editorial, sí.
Sí?
Sí, fa coses bastant interessants.
Perfecte.
F5, no?
No, F2, F2, Xavi.
F2,
sí, gràcies, Xavi.
Pensava que era F5.
De totes, ara que parlàvem de fer sèries i cinema,